matí de Catalunya Ràdio, amb Mònica Terribas.
Visca el poble i visca la terra.
I visca la terra.
Com podem gestionar els nostres boscos d'una manera sostenible? Podem treure per profit econòmic i a la vegada millorar-los ambientalment per prevenir els incendis? Ara, justament, que no és època d'incendis i estem lluny de l'urgència de cada any que ens fa parlar de quants bombers tenim, de com se'n poden sortir, us expliquem com els tenim i com els podríem millorar. Abans dels anys 50, amb l'arribada dels hidrocarburs, el butà, el gas natural, els boscos eren plens de vida humana perquè n'extrèiem la fusta per escalfar-nos i, per tant, es gestionaven i es cuidaven. Sovint els bombers es queixen que no es té cura dels boscos i això fa que encara sigui més complicat apagar els incendis. I avui hem convidat en Rosendo Castelló, el president del Consorci Forestal de Catalunya, que és una associació sense afany de lucre que va néixer fa prop de 75 anys, imagineu-vos, i que ajuda els propietaris a gestionar adequadament els boscos. Molt bon dia, Rosendo.
Bon dia, senyora Terribas, bon dia, oients de Catalunya Ràdio.
Perquè jo crec que hi ha molta gent que ens està sentint que no es fa el càrrec que tenim una superfície de bosc en el nostre país molt important, molt, molt important, i en mans privades amb un 75%, no?
Correcte.
Quina proporció del Principat és bosc?
Pel que entenem, superfície forestal és el 75%. Si parléssim de bosc, és arbre, la meitat de Catalunya és boscos.
La meitat de Catalunya és bosc.
Penseu que únicament hi ha països com Finlàndia, Suècia i Eslovènia, dins de tota Europa, que estan per damunt de Catalunya amb superfície arbrada, amb el que tradicionalment entenem per bosc, i estem parlant de països com Àustria, Polònia, Alemanya, el Regne Unit, França.
Hi ha una cosa que jo penso que tampoc n'hi ha consciència, perquè mira, ara quan hem dit això de que la meitat de Catalunya és bosc, aquí hi ha hagut cares de sorpresa, oi que sí? Perquè vosaltres hi ha nois i noies aquí. Ah, n'hi ha un que no, que ja ho sabia. Però la resta han fet cara de dir, ostres, nosaltres tenim la sensació que tot és asfalt, oi que sí? Allà als Pirineus, unes muntanyes, no? Doncs no, la meitat del Principat és bosc. I en mans privades de particulars, la gran majoria d'aquests boscos.
El 75%. 75% és privat.
Que són petits propietaris que tenen, o grans propietaris, no ho sé, ara m'ho diràs, però que tenen els boscos en propietat i, per tant, se n'haurien de cuidar o se'n cuiden.
Vaja. Sí, n'hi ha de tots. Ens n'hauríem de poder cuidar tots, de poder cuidar. Malauradament és una tasca difícil i en parlarem, però realment l'estructura de la propietat és complexa. Les xifres ens diuen que hi ha 220.000 propietaris forestals a Catalunya.
220.000?
220.000.
Que tenen boscos.
Però hi ha una gran atomització de la propietat. Hi ha finques molt, molt petites. Abans era una font d'origen de consum i moltes famílies repartien petites parcel·les de bosc, sobretot a la zona de la costa i més habitada perquè tinguessin un proveïment de fusta i la repartició d'herències. Però cal dir que això és un missatge molt positiu, que l'estructura de la propietat, a diferència d'altres zones d'Europa i d'Espanya, aquí s'ha mantingut bastant concentrada, i 10.000 propietaris forestals, és a dir, el 5% d'aquests propietaris forestals tenen 3/4 parts d'aquests boscos privats.
Vale.
Això és un avantatge.
Això és bo. Això és bo perquè vol dir que, com a interlocutors, per parlar dels riscos i de la cura dels boscos, no en tenim 200.000, sinó que en tenim menys. Per tant, explica'm una cosa. Hi ha un altre aspecte sobre la superfície forestal a Catalunya que també és nou, que és que està en un procés de creixement per l'abandonament dels cultius, per l'abandonament del sector primari. És a dir, estem deixant de cultivar la terra i això fa que la nostra superfície forestal estigui creixent.
Correcte. Els inventaris forestals, fins a data d'avui, des dels darrers 40 anys, ens han donat un creixement del bosc en superfície. Correus marginals, de difícil explotació i poc rendibles, s'han anat abandonats i s'estan emboscant perquè primer entra el matoll i l'arbre. Però l'altre tema que ens preocupa més és que al voltant d'uns 3 milions de metres cúbics és el que creix el bosc al total de Catalunya cada any. D'aquests, sols se n'extreu 1.200.000. És a dir, 2/3 parts gairebé del creixement dels boscos que tenim a Catalunya estan quedant a dins del bosc. Això, en un context a més de crisi climàtica que tenim, vol dir que el bosc pateix per suportar tota aquesta càrrega d'éssers vius que han de viure del mateix sol i de la mateixa aigua, que és decreixent, però a més estem carregant de combustible els nostres boscos.
Això és important perquè si nosaltres no tenim cura del bosc, si l'estem abandonant malgrat que creix, el risc, de no treure'n profit, que sigui un factor que potenciï els incendis, creix, no? Aquests dos riscos
sí,
els
sí,
tenim.
Sí, sí, correcte.
S'ajuda els propietaris dels boscos a tenir cura de les seves propietats? Perquè aquesta és l'altra.
Molt poc. Penseu que l'activitat econòmica forestal que existeix, i no tots els boscos estan abandonats, penseu que d'aquests 10.000, diríem, més actius o més grans, gairebé el 40% tenen plans d'ordenació, que vol dir que és una guia silvícola de què s'ha de fer amb la seva finca. D'aquests, ben bé, la meitat estan fent accions silvícoles a la finca, amb més o menys intensitat.
Què vol dir accions silvícoles?
La silvicultura és el treball de l'arbre, del bosc, de la forest. Vol dir des de neteges, fer plantacions, fer tallades de millora, fer aprofitaments. Sobretot, el que es fa molt a Catalunya i fa falta molt és treure densitat als boscos, és a dir, en vez de tindre 2.000 arbres per cada hectàrea, l'hectàrea són 10.000 metres quadrats, vol dir arbres cada 2-3 metres, deixem arbres cada 5-6 metres podats, perquè es concentri el creixement amb aquests arbres, treure més bon profit d'aquella fusta perquè tindrà uns usos de més valor, anem emmagatzemant el CO2 i aquell valor amb arbres més grans que seran més fàcils en un futur de comercialitzar i de fer mobles, fer parquet i fer qualsevol tipus d'ús.
Hi ha un esquema mental que potser serà pràctic pels oients i per aquests nois i noies que estan assistint en aquesta casa, en aquesta classe del Rosendo, que jo crec que és interessant. Per exemple, quan algú se li dona l'explotació d'un servei, en el sentit privat, no? Sigui, per exemple, una altra ràdio, poso com a exemple, hi ha unes entitats que estan implicades en vigilar l'ús que es fa d'aquell servei i, per tant, que es dediquin a fer el que han de fer, no? I a fer-ho bé. Hi ha prou vigilància sobre el compromís dels propietaris de les explotacions forestals perquè facin això que n'has dit, torna-ho
sí.
a dir.
La silvicultura.
La silvicultura.
Sí, hi ha una normativa molt rígida. Però a mi m'agradaria respondre, senyor Terribas, la pregunta que abans m'ha fet i acaba de complementar-la, les dificultats i el perquè de la no gestió. L'economia dels boscos és a molt llarg termini. Avui en dia, hi ha companys, jo mateix, estem fent plantacions, a 40, 45 anys vista farem aquest aprofitament. A més, és una cosa que et queda exposada a les nevades, als incendis, a l'exterior. Sí que els números teòrics poden sortir, però avui en dia, qui es vol fer soci d'una empresa que dirà el primer resultat el traurem d'aquí a 40 o 50 anys, en el millor dels casos, perquè si parlem de Sureda de Roureda, seran 90 o 100 anys. En primer lloc, això, és una expectativa, és poc atractiu econòmicament i per això la gent no s'hi pot dedicar de forma principal i de forma intensiva. Primer punt. Segon, ajuda a l'administració? No, en absolut. És a dir, els recursos que avui en dia hi ha a Catalunya, l'any 2014 eren de 6 milions d'euros, és a dir, no arriba a un euro per català per cada hectàrea, el que són els ajuns als privats, ha baixat en aquests anys a 3 milions i mig. Estem parlant de mig euro per persona, per fer tota la gestió silvícola. Penseu que l'única activitat econòmica, m'atreveria a dir, podem equivocar, i m'encantaria que algú em corregís, l'única activitat econòmica que no té un impacte negatiu pel medi ambient és la silvicultura. Qualsevol, sigui serveis, qualsevol tipus d'indústria,
sí,
qualsevol...
Sí, és bo, segur, pel medi ambient, per això estan a la Ibisca a la Terra, perquè si no el Quim Olivares, amb qui decidim aquest espai cada dia, no hauria incorporat el tema. És a dir, això és bo i necessari, segur. No?
Segur, sens dubte, perquè...
No hi ha dubte sobre...
No, perquè qualsevol activitat que fem, des d'una simple tallada amb una reposició de baixes, una estassada, una pela del suro, tots aquests tipus d'activitats de gestió forestal ens donen una millor resiliència al bosc al canvi climàtic, una millor prevenció de les plagues, una reducció del risc d'incendis, ens regulen el cicle hídric de l'aigua i, sobretot, ens ajuda a fer d'embornal de CO2 perquè un bosc abandonat no creix i el bosc abandonat queda en un nivell de saturació que el que creix es mor ell mateix i es va podrint i arriba saturat, i en canvi el bosc gestionat del que vas extraient de forma planificada la fusta, fa d'embornal de sol i segresta el CO2. És una activitat molt intensiva en mà d'obra. El 85% dels nostres costos és mà d'obra. No estem parlant ni de maquinària, ni combustibles, ni altres inputs. És mà d'obra.
Gent treballant.
És gent treballant de forma directa amb el xerrac, de forma manual amb els danys, amb el destral, etc.
A l'Ibisca a la Terra hem volgut esbrinar quin seria el model a seguir de gestió d'una explotació forestal. En Quim Olivares ha visitat Can Terrades, el Parc Natural del Mont Negre i el Corredor, on des de fa 5 generacions i de manera pràcticament invariable gestionen 200 hectàrees de bosc de manera sostenible. És un reportatge que l'ha elaborat el Quim amb el Cesc Bertran perquè us fa una idea del que estem parlant i del que seria necessari. Escolteu.
Bon dia a tothom. Benvinguts, eh?
Josep Maria Saurí, propietari de la finca forestal Can Terrades, al Parc Natural del Montnegre i el Corredor.
Esteu ara a Can Terrades. Això és una finca forestal. Té unes 206 hectàrees. D'aquestes 206, 200 són forestals. Nosaltres ja fa moltes generacions que ens dediquem a la gestió forestal. 5 generacions i 170 anys.
La gent no pot viure sense aquest entorn.
Martí Boada, doctor en Ciències Ambientals.
Des de la producció d'oxigen, una hectàrea d'aquests boscos produeix aproximadament 10 tones d'oxigen i en fixa 20 per hectàrea a any.
Estimar-te com la terra que fa viure els cirerers.
Ser el pulmó de la terra és una de les funcions ambientals del bosc. També té un paper dins del cicle de l'aigua, redueix l'erosió del sòl i és una reserva per les plantes i animals, entre d'altres.
El porc senglar s'arrossega i es grata amb l'arbre, no perquè sí.
Jordi Bartolí, catedràtic de Química de la Universitat Autònoma de Barcelona.
Sinó que és la seva manera d'anar a la farmàcia. A l'arbre, per la part de l'escorça, és per on hi ha tot el sistema defensiu, tot el sistema immunològic de l'arbre, amb multitud de, diguem-ne, antifongs, antiparàsits, també antibiòtics. Per tant, els arbres són una meravella tecnològica i és una fàbrica química extraordinària.
Som com...
Però quins són els elements clau d'una gestió forestal eficient i competitiva? A Can Terrades ho tenen clar. En primer lloc, un ramat de 600 ovelles.
Alassant, vine, por favor.
Aquest xicot és el pastor, no?
Sí, sí. Presento l'Alassant. Ell és pastor de naixement perquè és un pastor d'una ètnia que es diu Ampules, que és l'ètnia de pastors més gran que hi ha al món. Són pastors nòmades. La feina de pastor és una feina que, desgraciadament, s'està acabant. La gent d'aquí, bueno, es deixen lluernar per la ciutat i no volen venir aquí a treballar en un ramat perquè també és sacrificat, això. Llavors, afortunadament, hi ha gent que li agrada i que s'hi vol dedicar.
Un ramat d'ovelles i 50 cabres.
Per a mi, les cabres le va bien, porque limpia el bosque.
Hassan, pastor senegalès.
Algunos se pueden hacer daño en los árboles, pero lo que yo veo es normal, porque son la naturaleza. Ellos les gusta más comer arriba. Las ovejas, en cambio, comen más abajo. Sí, sí. Es una cabra de rasquera. Sí, sí, porque son muy grandes y sube arriba, hasta 2 metros y come arriba.
A la cabra de rasquera, que és autòctona d'aquí, ja fa un cabrit excel·lent i ens l'estan pagant molt bé.
La finca obté ingressos per la venda de xai i cabrit ecològic i alhora el bestiar fa la seva feina.
Si no hi haguessin el ramat, haurien d'estar treballant amb desbrossadors i tot per mantenir aquests espais oberts. Aquests espais oberts són molt importants a l'hora de protegir contra el foc forestal, que els bombers puguin entrar, que hi hagi una discontinuïtat. Segon, també en el control del sotobosc. Si no hi hagués el ramat, el sotobosc en 6 o 7 anys ja estaria així. I ara és molt més lenta l'evolució.
Per nosaltres, sense la gestió forestal, doncs tindríem uns boscos molt més vulnerables.
Jordi López, bomber membre del grup de suport d'actuacions forestals.
Amb una càrrega de combustible que el que faria és que hi hagués molta més intensitat als incendis. Sense gestió forestal tindríem incendis doncs, encara molt, molt majors, de major envergadura i major intensitat.
La gestió forestal també comporta això. Les anomenades estassades, on es talla el sotabosc, però també arbres com el roure, el pi, l'alzina o l'arbós. I això, sovint, es malinterpreta.
Assassins d'arbres.
Martí Fugueroles, llenyataire i buscarol.
Ens han arribat a dir assassins d'arbres, amb això ja ho dic tot. Vull dir que...
Quan es tala un arbre, cal tenir sempre present això.
Hi ha una part de l'arbre molt gran que és subterrània, que a vegades és tan... o més superior que la part aèria. No sempre. Si tu talles o hi ha un foc, l'arbre no s'ha acabat. L'any que ve, d'aquí uns mesos, començarà a rebrotar, veritat? Això és el que a vegades en una cultura urbana s'esvera la gent. Ah, han tallat!
Com podeu veure, en molts puestos hi ha l'alzina aquesta tendra petita, que es va tallar la gran i són brots de la nova que ha sortit. Per exemple, aquí hi ha aquelles dues. Aquestes petites, si anéssim a baix, veuríem com ja hi ha la soca seca de l'arbre que es va tallar i això ja són els fills.
Una llavor batejada per la pluja.
Amb les aclarides es tallen els arbres que estan torts, els més vells i els que han mort. A més, el bosc es fa menys espès i permet que els altres arbres creixin més i més sans.
Nosaltres ens plantegem deixar una densitat mínima d'uns 800 arbres per hectàrea. Si hi ha 4 o 5 metres de separació dels arbres, o 5, ja no es tallen. Modular la densitat és un dels objectius de les aclarides. Si hi ha molts arbres per hectàrea, què passa? Aquells arbres competeixen entre ells per a l'aigua, pels nutrients, i tampoc aquell bosc no creix.
L'aprofitament de la fusta és, doncs, l'altra pota de la gestió forestal.
Aquests arbres més grossos que anaven per les rodes dels carros, les piles aquestes dels carnissers, hi havia moltes utilitats, les travesses de la via també, inclús. Totes aquestes utilitats han desaparegut ara. I queda l'aprofitament potser menys noble, que és per la llenya, per cremar.
Tot, però, sense fer caure el pal de paller de qualsevol finca forestal ben gestionada.
Hi ha una cosa, un aspecte que ja t'inculquen de jove, que és que tu pots aprofitar aquest bosc, però tu ara hi ets i d'aquí uns anys no hi seràs. Has de mantenir aquest bosc perquè els altres ho puguin aprofitar. Això, en definitiva, és la sostenibilitat. Tu estàs treballant per treure un profit econòmic, però també estàs treballant per la persistència d'aquell bosc.
El Consorci Forestal de Catalunya va organitzar amb l'Ajuntament de Sant Celoni i l'IC de l'Institut de Ciència i Tecnologia Ambiental una jornada que va permetre fer aquest reportatge que ara sentíem d'en Quim Olivares i en Cesc Bertran. I aquí escoltàvem que els principals aprofitaments d'aquesta finca de Can Terrades són la fusta d'alzina, el roure, el pi, el ramat, que serveix per netejar el sotabosc. No? Ara també parlàvem de tenir ramats per netejar el sotabosc. I d'on surt la venda també de carn ecològica de xai i cabrit. Quins aprofitaments hi pot haver més per rendibilitzar una finca forestal? Per exemple, els bolets, no?
Els bolets és una... Ja s'han començat a prendre iniciatives, tot i que aquí és complicat a Catalunya, perquè és una cosa molt sociabilitzada. Molt...
Anem a caçar bolets. No?
Sí, anem a caçar bolets. A més, ara, totes les publicitats i programes al torn d'aquest producte, doncs clar, és una cosa que és difícil de regular i que la gent entengui. Però, clar, al final, un bosc és el mateix... M'agrada fer la comparativa com amb un pagès. A ningú se li planteja que en un camp de cereals faci la collita o que en unes pomeres s'agafi la collita un cop a l'any, doncs els forestals tallen arbres.
Clar.
I tenim els productes no fustaners, com pot ser el suro, com pot ser la castanya, que s'ha aprofitat tradicionalment molt.
És com quan matem el porc, oi? Com aprofitem
Les herbes ornamentals, des del bruc per fer les tanques que després se'n van i que ens agafen del bosc per anar a fer tancaments que després es comercialitzen, o el marfull, o tantes altres espècies arbòries o plantes medicinals.
El reportatge sentíem en Martí Fugueroles, que és un llenyataire que treballa amb la motosserra, i deia, m'han arribat a dir assassí d'arbres. Us trobeu amb oposició per gestionar el bosc, talar arbres, que això... Evidentment, la gent ho malentén. Talar arbres no vol dir carregar-se els boscos.
Sí, malauradament ens hi sentim a dir moltes vegades. Hi ha gent que ens coneix en les finques perquè les tenim majoritàries obertes pel baudi del públic en general. Hi ha gent que t'ho diu, però és que no ens diuen tampoc gairebé mai moltes vegades felicitats perquè ens volen plantar milers i milers d'arbres i de suredes. Això no es percep. I la gent,
no ho veuen.
La gent realment... Com que hi ha un desconeixement tal i estem tan allunyats del dia a dia de lo que són els nostres boscos, no ho veu, però evidentment sí, hi ha moltes crítiques. Té una mala imatge, com també la mala imatge de si imprimeixes un paper, estàs matant un arbre, o si no fas servir un palet o no recicles, quan aquesta realitat és vàlida pels hemisferis surts. Hi ha països que tenen greus problemes de deforestacions, però Europa, a Catalunya, l'Europa rica, té un problema d'excés de bosc. I hem de fomentar l'ús de la matèria forestal per tenir els boscos més sans, més resilients i més paisatgísticament amb valor.
És, el bosc és una no confusió. És un lloc perquè ens n'anem a passeig els de l'asfalt de tant en tant. Sí?
També. Nosaltres hem de fer aquesta funció social. La tenim no exclusivament. Hem d'entendre el bosc que està com està perquè s'ha cuidat. Hi ha un perquè de que el bosc és així.
I una cosa, fa uns mesos vaig fer aquí una en primera persona del plural i van venir pagesos joves que entraven en el sector primari amb molta il·lusió en diferents àmbits, i de com se'n sortien i gent que s'incorporava en el món del primer sector. A vosaltres us passa que se us està envellint la comunitat de propietaris de boscos o s'està renovant?
L'edat mitjana dels silvicultors o la gent que es cuida del bosc, independentment de que sigui el propietari, perquè normalment és la figura, però no és la mateixa, perquè dins d'una mateixa família pot ser el propietari el més gran, però la gestió d'una altra persona, s'envelleix. Sí, som una generació una mica més gran que els pagesos, ja que la comparem, però té una explicació molt clara. Primer, l'atractiu per guanyar la vida. Amb el bosc no pots dir, bueno, aquest any com pagarem l'escola dels nanos, la matrícula i pagarem les despeses per viure. No ho pots plantejar així. Has d'anar tallant fins que l'acabes. Tu has de fer un cicle molt llarg on tindràs uns aprofitaments i hauràs de reinvertir. L'economia del bosc és molt minsa com per fer una planificació de viure-hi de forma exclusiva. Sí que és un complement. Nosaltres el que diem és del Consorci Forestal i tota la gent que ens ve amb aquest plantejament, el bosc és un complement, no has de dependre d'ell per viure, et pot anar a donar unes petites rentes i una planificació a llarg termini en funció del nivell de capitalització d'aquest bosc. Si l'has tingut ben cuidat tota la família podràs fer això, i si el trobes abandonat et tocarà una generació o dos d'invertir-hi perquè la tercera poder en gaudeixi.
Però a mi se m'acut que haurien d'invertir-hi, per exemple, els fabricants de mobles, no?, en boscos.
Els fabricants de mobles tenen els seus problemes en vendre els seus marges, busquen fusta, tot i que el Consorci Forestal té convenis amb el Gremi de Fusters perquè hi ha una sensibilitat, que això és molt important, amb què hem de consumir producte local. Hem de consumir vi tapat amb suro, hem de mirar que el suro sigui de suro català, hem de mirar que els mobles siguin de fusta de noguera, no d'Estats Units o de cirerer, perquè en tenim aquí al Montseny, en tenim al Montnegre, en tenim a molts àmbits de boscos.
Noguera.
Que tenim, noguera.
Reivindiquem la noguera.
Sí, de catalana. Tenim arbres amb molt bona qualitat, segurament més que una producció industrialitzada de grans magatzems, que no cal dir el nom, en sortiran algú més cars, però la qualitat, no tingueu dubte, que serà molt més bona. I contribuirem al manteniment d'aquests boscos gastant tant a fusteries que tinguin una traçabilitat en aquest sentit, i nosaltres treballem. Tenim ofertes d'arbres singulars, de xiprers, de noguera, cirerer, de freixa, ho fem conjuntament a través d'una empresa que depèn del consorci per oferir aquests tipus de fustes als fusters que vulguin coses singulars. I a més, li expliquem com s'ha tallat, li ensenyem fotos de l'arbre abans de que es faci el moble, de que es faci el tauló i per què s'ha aprofitat.
I les plagues les teniu sota control o què?
En absolut. Això és un altre problema greu. És a dir, l'abandonament del bosc produeix una debilitat de l'arbre que, si a més sumem les sequeres que hi ha hagut als anys 15-2018, que han estat molt fortes, amb pluviometries per sota del 30%, penseu que la gent parla molt de crisi climàtica. Sí. Però creieu-se de veritat que el que més notem la crisi climàtica som els silvicultors. Perquè estem treballant amb espècies molt sensibles, amb un medi que és molt sensible, també és molt agraït. Quan hi fas una mica d'intervenció, una neteja, una aclarida, el bosc reacciona de forma superagraïda, també. D'aquí que això ens emociona i ens agrada treballar perquè veiem la seva reactivitat. La gent molts cops no ho veu, però nosaltres veiem la part treballada o estassada des de la casa i veiem aquella diferència del bosc com es fa resilient, com aquell bosc reacciona i t'agraeix amb la seva imatge el favor que li has fet. Pues, això ens passa. La crisi climàtica és evident, el faig està pujant de latitud, el suro dels llocs tradicionals que era més bo l'hem d'anar desplaçant i ho estem vivint cada dia a les zones més fèrtils de les finques. Hi ha espècies com roures a molts àmbits que no hi poden viure en bones condicions i veu un tipus de roure per uns roures més bons, i estem fent una silvicultura adaptativa des de fa uns quants anys. I clar, quan parlem de crisi climàtica, nosaltres diem, explica-m'ho a mi, que cada dia m'hi trobo que llocs on s'havien plantat suros els he d'anar trent i plantant altres espècies o no em serveix per fer suro de qualitat i estic fent desplaçament d'espècies dins la finca per adaptar-les amb aquest tema. I això vol dir arbres dèbils, i hem tingut, com sabeu, el tema del Maxococcus, els espinyers a la zona de la costa del Maresme, una zona molt habitada, doncs això és conseqüència de boscos que es van plantar amb antigues vinyes, que no s'han gestionat, aquells arbres han arribat al límit del col·lapse, competeixen entre ells pels pocs nutrients que hi ha i l'aigua, i al final han estat tan debilitats, l'insecte ha vingut i s'ha reproduït.
Hauríeu de veure amb l'entusiasme amb la que els ulls del Rosendo Castelló, perquè no només parlen les paraules, sinó també els ulls, parla dels boscos. Doncs visca el bosc. Moltíssimes gràcies per acompanyar-nos avui.
Gràcies a vosaltres.
Que vagi bé. Ara, en Tomàs Molina, quin temps necessiteu saber que farà? Doncs 201-7474. Està content perquè hem parlat de boscos, està entusiasmat, i ara entra a l'estudi. Visca el poble i visca la terra! Catalunya Ràdio.